Passa Distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hem arribat ja a les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. Necessitem la pau. Així ha completat el Papa aquest dimecres una nova frase pública en què, de paraula i d'acord, ha demanat a tots els creients que preguin per la pau, alhora que ha recordat els qui pateixen les guerres a Palestina, a Israel, a Ucraïna, la dels Rohingya i a tot el món. Ha estat en una nova audiència general en què Francesc ha presentat les dues expressions de la tristor humana, que són la que reacciona als problemes i als drames del món, ben normal, i en el cantó oposat, la de l'ànima, que és la que cal combatre amb el somriure de la fe i la llum de l'esperança entre les dificultats i els mateixos conflictes. Aquest és el tema de portada, però abans del sumari amb altres notícies d'aquest dimecres 7 de febrer, memòria de Sant Ricard Rei i del Beat Pius IX, Papa. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general, com sempre, amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
Els pagesos segueixen amb les marxes lentes pel centre de Barcelona a l'espera de la reunió entre el president aragonès, el conseller Mascort i els representants de la pagesia prevista per aquesta tarda al Palau de la Generalitat. La reunió s'havia de celebrar a les 4, però van amb retard. En els instants previs a la trobada, Josep Vall-Llosera, membre de la plataforma 6F, ha assegurat que el sector té clar que s'haurà de seguir mobilitzant i allarga les protestes en el temps davant un govern que no en té prou amb una petita demostració de força per cedir a les propostes dels pagesos. Més temes. Els bombers ja han acabat les tasques de desenrunament a l'edifici esfondrat al carrer del Canigó de Badalona i han descartat que hi hagi més víctimes al marge dels tres cossos que s'han recuperat entre aquesta matinada i aquest matí. A les 5 de la tarda, els veïns de l'immoble han pogut tornar a casa seva a recollir algunes de les seves pertinences. Ho estan fent un per un i acompanyats en tot moment pels bombers i pels Mossos d'Esquadra. En paral·lel, a 6:15, l'Ajuntament de Badalona ha fet un minut de silenci per les tres víctimes mortals. I el Servei Català de Trànsit coordina amb el cos dels Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya intensiva de controls d'alcohol i drogues que començarà aquest dijous i durarà fins al dimecres de la setmana vinent amb motiu de la celebració de Carnestoltes. Els controls es desplegaran pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia per tal de conscienciar la ciutadania que el consum d'alcohol i drogues pot provocar accidents de trànsit mortals i greus.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que la Catedral de Barcelona celebrarà per primera vegada en format polifònic la missa conventual en honor a Santa Eulàlia el proper dilluns, dia 12, amb una peça de Giovanni Pierluigi da Palestrina, un dels compositors més importants del Renaixement, interpretada pel cor Francesc Valls. I no prendràs el nom de Déu en va, és el segon manament del Decàleg, i alhora també el títol del segon llibre d'una sèrie que ofereix ara l'editorial Fragmenta. El seu autor, Ignasi Moreta, ha dit a Ràdio Estel que l'ésser humà busca la inspiració divina, però no pot atribuir alegrement a Déu allò que fa humanament. Després del bloc informatiu entrevistarem avui el bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, també president de la Comissió de Comunicacions Socials a la Conferència Episcopal Espanyola. Parlarem de l'any jubilar, que viu al santuari murcià de Caravaca de la Cruz, i de l'Assemblea de Delegats de Mitjans de Comunicació de les Diòcesis Espanyoles, celebrada aquests dies tot just a Múrcia. I com cada dimecres, nova edició de la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Ens acompanyarà Marc Andreu Acebal, periodista i historiador i actual director de la Fundació Cipriano García Comissions Obreres. Amb ell parlarem de memòria històrica del moviment obrer i el sindicalisme. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb l'Àngela Rodríguez i la Maria Guarc a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Notícies i aprofundiments sobre l'actualitat social i religiosa.
El Papa ha tornat a demanar aquest dimecres que no s'oblidin les guerres i que es pregui per la pau. Al final de l'Audiència General, a l'Aula Pau VI del Vaticà, Francesc ha recordat els afectats de tots els països que pateixen els conflictes. No oblidem les guerres, no oblidem la martiritzada Ucraïna, Palestina, Israel, els Rohingyes.
La Palestina, Israel, i Rohingya.
Moltes, moltíssimes guerres que hi ha a tot arreu. Preguem per la pau. La guerra és sempre una derrota. Sempre. Preguem per la pau. Necessitem la pau.
Preguem per la pace. Ci vuole la pace.
En les últimes hores ha conversat el mateix papa amb el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem, sobre la situació a la parròquia de Gaza, amb la qual el pontífex parla gairebé cada dia. El Sant Pare ha demanat a les 5.500 persones presents a l'aula Pau VI que no s'acostumin a aquest horror que envaeix el món, referint-se a les guerres. D'altra banda, durant la reflexió de l'Audiència General, el bisbe de Roma ha alertat davant d'aquella tristor que erosiona el cor, ha dit. Seguint el cicle sobre vicis i virtuts, el papa ha entrat en la tristor per comentar les seves dues cares. Aquesta és la primera dimensió de la tristor, segons Francesc.
Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado, colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios.
El pontífex ha recordat que la tristor més profunda és la que caldria evitar i combatre.
Tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien, pues, combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad, con la fe en la resurrección de Cristo, que nos colma de esperanza, de gozo y de paz.
I dins les salutacions, el Sant Pare ha recordat la proximitat de l'Església amb tota la realitat de la malaltia, coincidint també amb l'11 de febrer que tenim aquí a tocar.
El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a María salud de los enfermos por todos los que sufren, para que sepan poner su confianza en Dios, experimentando la alegría de saberse amados por Él.
I entre les salutacions d'aquesta audiència també n'hi ha hagut una de ben esportiva, la de l'equip de futbol Sala Palma Futsal, campió d'Europa i del món d'aquest esport, que ha estat amb el papa acompanyat pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull. Li han lliurat tots una samarreta signada per tots els jugadors i una bufanda de l'equip. D'altra banda, en un altre context, Francesc assegura, en aquest cas en una entrevista a la revista Credere, disponible des d'aquest dijous, que el cor de la declaració Fiducia Supplicans és l'acollida i que la benedicció no es nega a ningú. Com a exemple, per justificar la benedicció també a parelles anomenades irregulars, incloent-hi les del mateix sexe, el pontífex explica que ningú no s'escandalitza, per exemple, si el Sant Pare dona la benedicció a un empresari que explota la gent, mentre que sí que s'escandalitzen si la dona a un homosexual. El bisbe de Roma, en aquesta entrevista a la revista Credere, també anima a alimentar una presència femenina més gran en l'Església i recorda que la ministerialitat no és el més important, referint-se a la qüestió del sagrament de l'orde o el sacerdoci. També anuncia que hi haurà nous nomenaments de dones a la cúria romana.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Canviem de tema. La catedral de Barcelona celebrarà per primera vegada en format polifònic la missa conventual en honor a Santa Eulàlia amb una peça de Giovanni Pierluigi da Palestrina, un dels compositors més importants del Renaixement, interpretada pel cor Francesc Valls, que condueix el servei musical habitualment a la seu barcelonina. La celebració culminarà el programa d'actes populars i litúrgics oberts a la ciutadania amb motiu de la festa de la copatrona de Barcelona i cotitular de la catedral. El dia central serà dilluns vinent, com cada 12 de febrer. Entre aquests actes hi ha la representació del musical La vida i passió de Santa Eulàlia, una jornada de portes obertes, i l'obertura del Llibre d'Or, on podran signar totes les Eulàlies o Laies. A més, es podrà visitar l'exposició d'art contemporani inspirada en Santa Eulàlia, que acull el Museu Diocesà. Dilluns vinent, dia 12, festa de Santa Eulàlia, hi haurà jornada de portes obertes a la catedral de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. Durant aquesta franja es podrà accedir a la cripta de la Santa per venerar la seva sepultura. Enguany, com a novetat, per primera vegada la missa conventual en honor a Santa Eulàlia serà polifònica. Tindrà lloc el mateix dilluns a 7:45 del vespre amb la transmissió habitual per Ràdio Estel, després de la pregària de vespres, i la composició que s'interpretarà serà la missa brevis de Palestrina, com dèiem. El cor Francesc Valls donarà veu a l'obra d'aquest compositor, que va ser el més important del Renaixement i va deixar un llegat d'obres litúrgiques immens. Al final, com és tradició, el capítol de la catedral es desplaçarà a la cripta, on el cor, Francesc Valls, interpretarà el motet Hòstia Solemnis, de Pere Albert Vila. També hi haurà les misses habituals i es cantarà la pregària de laudes al cor de la catedral a les 10 del matí. Les celebracions de la jornada festiva aniran precedides de la representació popular del musical Vida i Passió de Santa Eulàlia, interpretat per l'Esbart Ciutat Comtal, que la catedral acollirà. Dissabte, dia 10, de 9 del matí a 2 quarts de 10 del... de 9 del vespre, perdó, a 2 quarts de 10 del vespre, i diumenge 11 de 3 quarts de 5 a 1 quarts de 6 a la tarda. L'entrada és lliure i s'hi podrà accedir fins a completar l'aforament. L'espectacle dirigit i coreografiat per Lluís Caldú, que és una recreació històrica basada en la vida de la jove Eulàlia fins al martiri i la mort. A banda dels actes, a la catedral es podrà visitar el Museu Diocesà de Barcelona l'exposició Dialogui Paralleli, Santa Eulàlia Nobilis Gemma, dedicada a la copatrona de Barcelona. Parlem també del llibre No prendràs el nom de Déu en va, que és el títol, la frase, com sabeu, del segon manament de la llei de Déu, del Decàleg, i alhora també títol del segon llibre d'una sèrie que ofereix l'editorial Fragmenta. La idea de prendre el nom de Déu en va ens fa pensar en la blasfèmia, l'ofensa a la divinitat amb la paraula o amb l'actitud davant les realitats de la vida. Però és molt més que això, segons el seu autor, l'editor de Fragmenta, Ignasi Moreta. En una entrevista a Ràdio Estel, Moreta ha destacat que l'ésser humà busca la inspiració divina, però no pot atribuir a Déu allò que fa humanament.
Clar, és a dir, cada vegada que diem no, això no es pot fer perquè Déu no ho va voler. Jo he llegit en fulls parroquials, Déu ens ha enviat el bisbe. No, perdoni, Déu no ha enviat el bisbe. És a dir, el bisbe es nomena en funció d'una sèrie de procediments que, evidentment, les persones que actuen, que fan nomenaments, busquen la inspiració de l'Esperit Sant a l'hora de prendre qualsevol decisió.
Ignasi Moreta, autor del llibre sobre el segon manament i editor de Fragmenta, ha situat la seva anàlisi en el context de l'autocrítica contra el radicalisme.
La meva tesi és, des del cor mateix de la tradició cristiana, hi ha un antídot contra el fonamentalisme. És a dir, la pròpia religió cristiana, en el decàleg, formulant-ho com a manament de Déu, per tant, atribuint a Déu aquesta formulació, se'ns diu, compte a l'hora de fer servir el nom de Déu per segons què. Llavors, per tant, la pròpia religió t'està dient, compte amb l'ús pervers de la religió. No? Doncs està molt bé, això. Vol dir que no cal que em vingui un Nietzsche, un Freud des de fora a dir-me la religió és perillosa. No. És que la pròpia religió t'està dient, es pot fer un mal ús de la religió. Per tant, anem amb compte.
El llibre No prendràs el nom de Déu en va és el segon de la sèrie 10 manaments amb la qual Fragmenta vol repensar els grans temes de l'etapa contemporània del nostre temps, seguint el fil conductor del decàleg, sempre amb mirada profunda i actual i sense confessionalisme.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
S'acaba de complir el primer aniversari del terratrèmol que va afectar el 6 de febrer de l'any passat de manera greu Turquia i Síria, dues zones d'aquests dos països, millor dit. En aquest moment, un any després, les organitzacions locals de Càritas continuen oferint ajuda a la població que travessa necessitats grans. A Turquia, les Càritas nacionals han estat actives des del primer moment, malgrat els danys registrats a les seves instal·lacions. La resposta d'emergència es va centrar inicialment en la distribució d'aliments i de kits d'higiene, així com establir refugis. Després, es va ampliar la millora de les condicions de vida de les famílies desplaçades i a garantir que els allotjaments provisionals disposessin de l'equipament necessari, com ara ventiladors, frigorífics, estufes de llenya i calefactors elèctrics. La precària situació humanitària s'ha vist agreujada per unes inundacions que han assolat el país els darrers mesos i que han afectat encara més la població desplaçada pel sisme. De la seva banda, la població siriana també afronta condicions extremadament difícils. Abans del terratrèmol, més de 15 milions de persones necessitaven ja ajuda humanitària a causa de la guerra que viu el país des de fa gairebé 13 anys. Càritas Síria va col·laborar des de les primeres hores de l'emergència del 2023 distribuint ajuda a través de 71 centres a les zones més afectades, incloent-hi Alep i Latakia. Hem sabut en les últimes hores que esperar i actuar amb la creació és el lema per a la celebració del temps de la creació 2024, que tindrà lloc des del proper 1 de setembre fins al 4 d'octubre. Així ho acaba d'anunciar el moviment Laudato Si, que organitza aquesta celebració cristiana cada any amb l'objectiu de resar per la cura de la Terra. Com han explicat els membres d'aquest col·lectiu en un comunicat, els temps que vivim demostren que no ens relacionem amb la Terra com un regal del nostre creador, sinó com si només fos un recurs que hem d'utilitzar. Tot i que la celebració tindrà lloc l'1 de setembre, Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, serà quan es reuniran líders religiosos d'arreu del món en aquesta inauguració. Aquest febrer ja ha començat la fase de preparació del temps ecumènic. Després de la primera fase, el juny es farà un webinar en què es publicarà la guia per la celebració del temps de la creació i el 4 d'octubre, amb la participació de joves d'arreu del món, tindrà lloc la cerimònia de clausura del temps de la creació, coincidint amb la festa de Sant Francesc d'Assís. I un últim apunt, es farà divendres 16 de febrer al Col·legi de Sant Ignasi dels Jesuïtes de Sarrià i a l'Institut Químic de Sarrià de la Universitat Ramon Llull, la 17a jornada de pastoral educativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que aplega 383 centres i que representa gairebé un de cada quatre alumnes del sistema educatiu català. El lema d'enguany és Vitanima, jugant amb les paraules vitamina, vida i ànima, tot enfatitzant l'aposta per ser escoles de vida amb una proposta antropològica clara i arrelada a l'humanisme cristià. Aquest també ha estat el sentit de la cançó que porta el títol del mateix nom de la jornada i que ha estat elaborada per Xavier Navarro, Fernando Sánchez Ocaña i Albert Vilela, del grup Els Forasters de Lleida, disponible ja al canal de YouTube de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Com a activitat formativa, entre altres sessions, amb el títol Com educar des de l'Evangeli al segle XXI, la cap de comunicació de Badruna Educació Catalunya, Laura Amor, moderarà una taula amb la participació de Josep Cobo, Oriol Quintana i Joan Gómez. Com a cloenda d'aquesta primera part de la jornada tindrà lloc l'acte de lliurament de la segona edició del Premi Encoratge, certamen de promoció del Pacte Educatiu Global.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
S'està celebrant des del 7 de gener, des d'ara fa tot just un mes, a la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca, a Múrcia, l'any jubilar 2024 d'aquest santuari cristià, on s'espera que hi arribin tots aquests mesos de l'any, més d'un milió de pelegrins d'arreu del món. El bisbe José Manuel Lorca Planas destacava en la inauguració de l'any jubilar que la raó de pelegrinar és senzilla i es converteix en un focus d'espiritualitat i de pelegrinatge per a tothom. Afegia que pelegrinar a Caravaca suposa entrar en el misteri d'amor que ens ofereix Jesucrist a través de la creu i de la seva misericòrdia. Aquest és el primer jubileu de Caravaca després de la pandèmia del coronavirus. En la celebració inaugural van concelebrar, de fet, dos bisbes, a més del mateix bisbe de Cartagena, també el de Granada, José María Gil Tamayo. L'any jubilar 2024 ha coincidit aquests dies, a més, des de dilluns passat i fins aquest mateix dimecres, amb la celebració d'una nova assemblea anual dels delegats de mitjans de comunicació de les diòcesis espanyoles, precisament a Múrcia, i amb un pelegrinatge aquest dimarts tot just a Caravaca de la Cruz. Ens acompanya avui uns minuts el mateix bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Molt bona tarda, monsenyor Lorca Planes, un plaer.
Muy buenas tardes a todos ustedes.
Muchas gracias por habernos atendido. El año jubilar de Caravaca se celebra cada 7 años, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, efectivamente, cada 7 años. Lo aprobó así el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, y ya llevamos, este es el cuarto año jubilar después de esta confesión del Santo Padre.
¿Cómo es la dinámica de este año, también llamado de gracia, ¿no?, año jubilar, en el propio santuario de Caravaca de la Cruz, situado, para los oyentes que no lo conozcan, pues en la parte alta, ¿no?, de la región de Murcia, en la parte más montañosa?
Murcia no es muy montañosa, pero está en el noroeste de la región de Murcia, prácticamente coincidiendo casi con la provincia de Albacete, Jaén, Granada y Murcia. En ese ángulo está Caravaca de la Cruz.
Y como decíamos, ¿cómo es la dinámica y cómo se vive la experiencia de peregrinar a Caravaca, sobre todo en este año jubilar?
Bueno, pues es una experiencia en la que confluyen muchísimas personas y muchísimas entidades. La primera, pues la diócesis de Cartagena, trabajando también con esta ilusión de poder ofrecer esta oferta de la Santísima Ibera Cruz. La cofradía de la Santísima Ibera Cruz, trabajando también con muchísimos voluntarios y mucha gente absolutamente disponible y atenta para acoger a todos los peregrinos. La ciudad de Caravaca, naturalmente, que ha vivido también con un corazón de anfitriones. Luego, la comunidad autónoma de la región de Murcia, en la que de alguna forma está desembarcando todas las posibilidades para que este año jubilar pueda llegar a todos y todo el mundo que venga pueda encontrarse como en casa. Y también el excelentísimo ayuntamiento, vamos, es una conjunción de fuerzas, de experiencias, de ilusiones, de instituciones y de empresas, porque hay también una plataforma que la forman los empresarios de la región de Murcia, que están colaborando en el Camino de la Cruz y que están facilitando prácticamente todas las informaciones, que esté todo lo más accesible posible.
Avui estem parlant amb el bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, de l'any jubilar de Caravaca de la Cruz. Por lo que sabemos, no hay tiempo para hablar mucho de esto, pero sabemos que está documentada la presencia de peregrinos en Caravaca desde la Edad Media, desde el siglo XIV. ¿Cómo empieza esta historia, por lo que sabemos? Y sobre todo, ¿cuál es la historia y la tradición de esta Vera Cruz, de esta cruz?
Bueno, desde ya usted ha hecho referencia a estas épocas verdaderamente ancestras, donde se sabía y se peregrinaba a la Santísima Vera Cruz, y luego la expansión de la devoción de la Vera Cruz a toda América del Sur. Aquí habían en Caravaca muchas órdenes religiosas, aparte de la Orden de Santiago, la Orden del Temple al principio, pero las órdenes religiosas llevaron prácticamente la devoción de la Vera Cruz a toda Sudamérica y también pues a otros lugares del mundo, ¿no? Porque bueno, los jesuitas en la parte sur de Sudamérica tuvieron una actividad muy floreciente. De hecho, los santos San Juan de la Cruz, Santa Teresa, conocían perfectamente también esta existencia, y San Juan de la Cruz tenemos documentado que al menos 7 veces estuvo aquí. Santa Teresa vino a fundar su palomarcico, como ella decía, su convento, pero pasó de largo, porque no llegó a entrar en Caravaca por otras circunstancias que sucedieron y tuvo que desviar el camino. Pero realmente esta influencia, esta espiritualidad que se vivió en aquella época y que se vive actualmente, ha hecho que la devoción de la Vera Cruz sea una devoción pues que va en las entrañas de los caravaqueños y que va en las entrañas también pues de todos los peregrinos que se acercan a la Vera Cruz. Una experiencia preciosa y que llega a lo más hondo del corazón.
Pues recomendamos una peregrinación. Desde Cataluña estamos relativamente cerca, desde cualquier sitio, a Caravaca de la Cruz durante este año. Recordem que es pot guanyar la indulgència plenària en las condiciones establecidas por la Iglesia, la confesión, la comunión y la oración por el Papa. Y finalmente, porque vamos un poco mal de tiempo, pero Monseñor José Manuel Lorca, le quería preguntar por la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación de las Diócesis Españolas, que se ha celebrado estos últimos tres días. Usted ha sido anfitrión y además como obispo responsable, como presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones del Episcopado Español, pues también ha presidido la reunión. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué destacaría?
Pues ha sido una... Estaba precisamente también el delegado episcopal de Comunicaciones Sociales de
Cataluña, el obispo de Lleida, sí.
De toda Cataluña, el obispo de Lleida. Sí, sí, una presencia muy viva y realmente podemos decir que ha sido una experiencia gozosísima. Muy gozosa, porque nos ha servido para unir más los lazos de fraternidad entre nosotros, aprender más cosas y sobre todo poder tener pues la oportunidad de conocer lo que están haciendo también otros delegados en otras diócesis, que nos enriquece a todos.
Se ha hablado de temas diversos, ¿no? De temas actuales también.
De inteligencia artificial como una realidad también que tenemos aquí en el hoy de cada día, y que va a tener una presencia muy viva prácticamente en toda la sociedad, porque todo de alguna manera va a estar muy presente en todo. Y bueno, pues hemos escuchado el mensaje del Santo Padre, del Papa Francisco, que por cierto, cuando fuimos a presentarle el que comenzábamos el año jubilar, el Papa Francisco nos dijo que mucho ánimo, adelante, pero sobre todo que hiciéramos todo lo que pudiéramos para ayudar a que los peregrinos vivan la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y nos invitó a que hayan sacerdotes disponibles para la confesión y que perdonen. Y realmente el Santo Padre nos animó muchísimo a ponernos el vestido de misericordia y al mismo tiempo de anfitriones para acoger a todo el mundo.
Molt bé. Avui hem parlat amb el bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, també president de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola. Muchísimas gracias. En todo caso, acabamos invitando a los que nos escuchan a leer este mensaje del Papa para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, precisamente centrado en el potencial y los peligros de la inteligencia artificial.
Efectivamente. Y les pido perdón también por no hablar catalán, pero...
No se preocupe.
Estoy en la periferia de la península.
Sí, 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 no se preocupe. Está cerca de Valencia, pero está en Murcia, donde allí...
Fíjese una cosa, que en la Edad Media contaban también un historiador de aquí que donde se hablaba el mejor catalán era en Murcia.
Ah, fíjese.
Nosotros en nuestro lenguaje tenemos muchísimas palabras catalanas.
Sí, sí, sí.
Y lo decimos con ya una naturalidad y un orgullo muy grande.
Pues compartido este orgullo, hablando en este caso en castellano, sin ningún problema. Un abrazo, don José Manuel Lorca Planes, a usted, a la diócesis de Cartagena, a Murcia y a Caravaca de la Cruz. Esta reliquia, según la tradición de la Cruz de Cristo, seguro que seguirá provocando mucha devoción. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes.
De seguida ya arriba, el llevat dins la pasta.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjb.org. Som el que compartim.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvinguts a una nova edició de Llevat dins la pasta, secció que es troba en aquesta temporada, la cinquena, dins del programa Sense Distància, una mica abans de 6:45 de la tarda els dimecres i de 6:45 del matí a la repetició dels dijous. És un espai que es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Qui presentem i quin tema presentem avui?
Doncs primer una mica d'introducció. La història del moviment obrer és un dels tresors que convé preservar i conèixer per descobrir lluites, assoliments i fracassos que ens han portat fins al moment present. En el programa d'avui parlarem de la Fundació Cipriano García, que neix l'any 1992 i s'ocupa de l'arxiu històric de Comissions Obreres amb un important fons sobre el sindicat i, en particular, la història del moviment obrer i també dels moviments socials de la segona meitat del segle XX. Avui al nostre espai ens atén el director de la Fundació Cipriano García, el periodista, historiador i militant de l'ACO, Marc Andreu Acebal.
Bona tarda, Marc, i gràcies per haver vingut.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
En primer lloc, voldríem situar dos noms. Cipriano García, que dona nom a la Fundació, i Ángel Rozas. Qui van ser?
Són dos persones de la generació fundadora de la Comissions Obreres de Catalunya. El Cipriano García, que porta el nom de la Fundació, porta el seu nom, era una persona nascuda a La Manxa, que va créixer de ben petit fent de pasto, fent de mini, que després, primers dels anys 50, emigra i es trasllada a Barcelona, i que aquí doncs es vincula ràpidament doncs al PSUC, ell com a militant comunista, també la seva família ho havia estat, i que és una de les persones que participa en la fundació del Sindicat de Comissions Obreres i que acabarà sent doncs acabarà coordinant les Comissions Obreres a nivell estatal a principi dels anys 70 amb la caiguda del procés Miró. Per tant, una persona importantíssima en l'articulació del moviment obrer a casa nostra i que després doncs va fer una aposta important per la memòria democràtica.
I Ángel Rozas, ens faltaria també.
Ángel Rozas, que va néixer el mateix any que Cipriano García, el 1927, és la persona que també, amb una trajectòria similar, es vincula als anys mitjans dels anys 40 a la UAC, precisament, i comença així a Barcelona, en la seva tasca de dirigent obrer, expulsat de la UAC per comunista, doncs acaba sent una de les persones també vinculada al SUC, que participa en la Fundació de Comissions Obreres, i amb una dedicació importantíssima a la preservació de la memòria del moviment obrer, i ell és la persona que funda l'Arxiu Històric del Sindicat, que és una de les potes que la Fundació preserva i treballa precisament la memòria històrica del moviment obrer a casa nostra.
Mm-hmm. I per què aquest arxiu, el de la Fundació Cipriano García, és una referència en la memòria històrica de la Catalunya contemporània?
És una referència perquè, precisament a partir de la capitalitat del sindicat i de la tasca de persones com l'Àngel Rozas, que van considerar ja als anys 80 i 90 que era important preservar aquesta memòria històrica, doncs va fer una tasca de preservació de documentació i de documentació del moviment obrer contemporani, i avui doncs l'Arxiu Històric de Comissions Obreres és una referència a Catalunya i a nivell de l'Estat perquè és la història del moviment obrer a casa nostra i per extensió també de tots els moviments socials durant el franquisme, la transició i la democràcia, portat de forma molt professional des de principis dels anys 90 i entitat col·laboradora de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Uh-huh. I què ensenya la història del moviment obrer i de treballadors avui?
Doncs ensenya que després de més de 2 segles d'història de moviment obrer, el món ha canviat molt, els treballadors també, la classe treballadora també, però les problemàtiques d'explotació, d'injustícia social, la millora de les condicions de materials de vida i de treball, en molts casos segueixen sent un mirall del que passava en la història, no? I per tant, la necessitat d'organitzar-se per lluitar pels drets socials segueix sempre present, i per tant és important sempre tenir la memòria ben present, perquè a vegades les lluites d'avui són un reflex de les lluites d'ahir. Uh-huh.
El vostre fons documental, Marc, està a l'abast de tothom que el vulgui consultar?
Sí, l'arxiu històric i també la biblioteca que acompanya també a la Fundació són recursos que estan oberts d'entrada a l'afiliació, a les més de 146.000 persones afiliades a Comissions Obreres de Catalunya i prop del milió que té afiliats a Comissions Obreres a nivell de l'Estat, però també estan obertes al públic i, de fet, cada any passen desenes i desenes d'investigadors i de persones que, pel que vulguin, pel que sigui, volen consultar documentació o bé del fons bibliogràfic que tenim amb milers i milers de llibres.
Uh-huh. Avui estem parlant de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres amb el seu director, Marc Andreu Acebal. Un altre servei és la biblioteca que teniu a la Via Laietana de Barcelona. En el butlletí de gener hem trobat un volum destacat, Ensayos sobre la condición obrera, de Simone Weil, editat per Nova Terra l'any 1962, ja ha plogut també. Què s'hi pot trobar a la biblioteca, a banda del que ha introduït abans?
S'hi pot trobar de tot. Hi ha un fons específic sobre qüestió històrica, sobre dret, sobre relacions laborals, sobre moviments socials, és a dir, és un fons molt, molt ric, nodrit durant anys doncs, pel mateix sindicat i la mateixa fundació, també per donacions de persones que ens donen els seus fons, i és un referent, com dèiem, diguéssim, amb la història del moviment obrer i dels moviments socials en general.
Uh-huh. En el darrer congrés de Comissions Obreres de Catalunya vau decidir que la Fundació Cipriano García s'havia d'articular en tres potes. Una seria la memòria, una altra la cultura i una tercera els estudis. Explica'ns una miqueta més d'aquesta decisió que es va prendre al Congrés del Sindicat.
De la memòria ja n'hem parlat i, de fet, els orígens de la Fundació està precisament la custòdia i el desenvolupament de l'arxiu històric, però amb el temps doncs, el que ha fet l'aposta del sindicat en aquest últim mandat ha estat integrar dintre de la Fundació el Centre d'Estudis i Recerca Sindical, amb tots els estudis que fa el sindicat a nivell doncs, de mercat de treball, de sociologia, que convertir doncs, la Fundació en el responsable dels estudis del sindicat i també doncs, de tota l'activitat cultural, que és molta, que fa el sindicat. I a vegades s'unida sota el paraigües de la Fundació hi ha una coral, hi ha activitat de teatre, hi ha presentacions de llibres, hi ha relació amb les universitats, amb l'universitari, cursos de formació, activitats, seminaris. Per tant, la importància doncs, de que la cultura i els estudis i el món acadèmic acompanyessin aquesta vocació inicial de la memòria democràtica i històrica de la Fundació. Uh-huh.
Vivim en un país amb moltes entitats dedicades a la memòria i treballeu conjuntament?
Sí, de fet, en la seu mateixa del Sindicat de Comissions Obreres, a Via Laietana, ja tenen la seva seu algunes de les entitats memorials més destacades del nostre país, des de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics, del franquisme, l'Ateneu de Memòria Popular, l'Amical dels Brigadistes Internacionals. Per tant, és a dir, alberguem com a paraigües doncs, la seu de diferents entitats memorials i també treballem de forma coordinada doncs, amb moltes més, no? Perquè, de fet, és una necessitat social el coneixement i la memòria democràtica que el sindicat té molt present i que, evidentment, es fa de forma articulada i col·laborativa amb altres.
Uh-huh. En particular, la tercera pota, aquesta dels estudis, us encamina a ser, com dius, Marc, el laboratori de pensament del sindicat. Quin tipus d'estudis feu al FERES, que és el Centre d'Estudis i Recerca Sindicals, i quina aplicació pràctica poden tenir aquests estudis?
Per exemple, en els darrers anys és molt gràfic el treball que s'ha anat fent, per exemple, sobre l'anomenada economia de plataforma. Hem fet diferents estudis que han estat pioners no només a Catalunya i a l'Estat espanyol, sinó fins i tot a Europa, a l'hora de radiografiar aquesta nova realitat econòmica, que és la de les riders, la de les treballadores de la cura i de la llar treballant a través de plataformes. I, per tant, doncs, hem fet diferents estudis. Ara tenim el retorn en la forma de que, per una banda, universitats d'arreu ens venen a buscar perquè hem plantejat diversos estudis que són pioners i també, a partir d'aquests estudis, hem aconseguit que el sindicat pogués organitzar col·lectius de treballadors d'aquestes noves realitats del treball que tenen, evidentment, unes realitats que requereixen de la seva articulació i organització. No? Per tant, la feina dels estudis és aquesta, per una banda acadèmica, però l'altra banda també té una pràctica concreta d'ajuda al treball i de l'acció sindical.
Uh-huh. I finalment volem compartir amb Marc Andreu, que és historiador, una frase de Salvador Seguí, que l'any passat va fer 100 anys que va ser assassinat. el noi del sucre deia el 1916. És una desgràcia i una profunda pena per als treballadors i per a nosaltres més que no pas per a ningú que en ple segle XX hàgim de recórrer les ciutats i els pobles d'Espanya aconsellant els obrers perquè s'afilin als sindicats. Això és vigent encara? D'una altra manera, potser es diria, no?
Però... Sí, salvant totes les distàncies, és vigent. En ple segle XXI, el sindicat encara va recorrent lloc de treball per lloc de treball, a vegades amb els mateixos, parlàvem dels riders i de les plataformes, doncs hem fet un treball d'anar als llocs on es concentren els riders amb les seves bicicletes a parlar amb ells, a conèixer la seva realitat i a organitzar-los. Doncs encara ara, avui, salvant totes les distàncies, cal que, per organitzar els treballadors i les treballadores, doncs, es vagi allà on estan treballant. I, per tant, és una feina que el sindicat segueix fent perquè està en la seva base, la seva articulació i la seva raó de ser.
Potser cal que els sindicats també expliquin bé la seva essència, no? Perquè de vegades se'ls veu fins i tot com a pseudopartits polítics o se'ls veu a l'ombra d'interessos ideològics. I són eines pels treballadors i treballadores, clar.
Són eines pels treballadors i Comissions Obreres, per això que va néixer amb una vocació de moviment sociopolític, té aquesta, i per estatut de tots, una vocació sociopolítica, no vol dir partidista, sinó
clar, clar.
Sí, sociopolítica.
Perquè... I multisectorial, és a dir, que engloba tots els sectors del món del treball.
Exacte, exacte. Mm-hmm. És una manera d'organitzar tota la classe treballadora, que és plural i que és diversa i molt plural, però que requereix doncs, organitzar-se per defensar els seus interessos.
Doncs avui amb el director de la Fundació Cipriano García de Comissions Obreres, Marc Andreu Acebal, hem parlat avui en una conversa molt interessant sobre la memòria en el món del treball. Moltes gràcies per haver compartit tot el que podem trobar a la Fundació Cipriano García i enhorabona, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Des del llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Us proposem un petit fragment del punt número 20 de l'encíclica Laborem Exercens del Papa Joan Pau II.
La defensa dels interessos existencials dels treballadors en tots els sectors en què entren en joc els seus drets constitueix la tasca dels sindicats. L'experiència històrica ensenya que les organitzacions d'aquest tipus són un element indispensable de la vida social, especialment a les societats modernes industrialitzades. Això, evidentment, no significa que solament els treballadors de la indústria puguin instituir associacions d'aquest tipus. Els representants de cada professió poden servir-se'n per assegurar llurs drets respectius.
I des del llevat dins la pasta també us oferim recursos habitualment per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines per reflexionar i per actuar. Així, Àngela, què recomanem avui?
Doncs us recomanem que consulteu la web de la Fundació Cipriano García, al web de Comissions Obreres, www.ccoo.cat/Cipriano García/.
Ben fàcil. I també tenim un apunt d'agenda que, de fet, és el d'unes jornades que s'estan celebrant des de dissabte passat, oi?
Exacte, des del 3, que va ser dissabte passat, a l'11 de febrer, diumenge vinent, se celebraran les segones jornades de l'Església de Barcelona per la interacció entre cultures, inspirades en el lema del Papa Francesc, lliures d'escollir si emigrar o quedar-se. Estan organitzades pel Secretariat Diocesà de Pastoral amb Migrants, Camins, Fundació Social Escola Pia, Càritas Diocesana de Barcelona i el Lloc de la Dona.
Doncs moltes gràcies, Àngela Rodríguez. Ben tornada i fins la propera.
Fins la setmana vinent.
Exacte, fins la setmana vinent. Fins aquí el llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Una notícia trista per a l'educació cristiana a Catalunya, abans d'acomiadar-nos, i és que l'Escola Sagrat Cor del barri del Fort Pienc de Barcelona ha anunciat el seu tancament progressiu després de 84 anys, oferint una educació de qualitat a les famílies del barri gràcies a la vocació i dedicació dels equips docents, directiu i la institució religiosa. En una reunió, aquest dimarts, es va anunciar aquest tancament progressiu. el nivell d'alumnat vulnerable que té aquesta escola era un 27%, molt per sobre del 14% global del Servei d'Educació a Catalunya. Estarem pendents d'aquesta notícia de com es gestiona aquest tancament. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem ja amb les Vespres de Montserrat. Si ens escolteu la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. També us recordem que Sense Distància el podeu sintonitzar o recuperar a través d'Ànima Estel a 8:15 del vespre i a 12:00 de la nit, de dilluns a divendres, i també...